ciutat.
Hola, què tal? Molt bon dia, 10 i 4 del matí. Bon dia i bona hora. Benvinguts a la ciutat d'aquest ja divendres. A les portes d'un nou cap de setmana, 22 de maig. Us heu preguntat si el casal d'estiu municipal es farà? Us ho heu preguntat? Avui us donem la resposta. Li preguntem d'aquí uns minuts al Martí Barrera, que és el director de Rocam Aventures, que és l'empresa que des de fa anys organitza el casal d'estiu municipal. El comerç local que ha posat en marxa la campanya I Love Comerç Local amb la finalitat de potenciar-lo de cara a la reactivació econòmica del nostre municipi. En parlem amb Josep Maria Gallar, que és el president dels comerciants. I com s'ho fan aquests dies les botigues? Com s'ho fa aquests dies el comerç local? Les botigues de roba, de sabateries, perfumeries... Com són aquestes mesures de prevenció del contagi del coronavirus? Els hi han posat molt difícil? Preguntarem avui a diversos botiguers doncs, bé, com està sent aquests dies de venda d'aquesta primera setmana de fase 1. És el menú que tenim per avui a la ciutat. Salutacions, un dia més. De qui us parla a aquesta hora del matí? El meu nom és Sònia Muntanyola. Comencem fent un cop d'ull a la previsió del temps amb el Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. Bona missa meteorològica, el que tenim i el que tindrem també al llarg de les properes jornades. Ahir la temperatura, les més altes d'aquesta primavera, 30 de màxima a Tiana i també a Tordera. Avui, aquesta passada nit, també hem tingut una nit força càlida, tot i que en alguns punts, especialment de la franja costanera, la temperatura ha arribat a baixar un palet respecte a la d'ahir. De cara a les properes hores, amb bonança, avui la temperatura màxima no pujarà tant, tot i així tornem a tenir valors de 28-29 graus cap a l'interior de la comarca i amb vents fluixos que bufaran del sector sud, situació marítima tranquil·la. Demà dissabte, altre cop es torna a disparar la màxima cap als 30 novament, per tant, molt semblants a les d'ahir, les mínimes pràcticament com les d'avui, i diumenge la temperatura baixarà de forma més clara. Uns 4 o 5 graus, el descens serà marcat, però és que vindrem de tan amunt que continuarem parlant bàsicament de caloreta a les hores centrals del dia, amb vents fluixos i amb una situació marítima que continuarà tranquil·la tota la costa de la comarca al llarg del diumenge.
Molt bé, gràcies, Quim Serra. Si us heu de moure en vehicle per Calella, sapigueu que el carrer Jovar entre Sant Isidre i Escoles Pies estarà tancat fins a les 11. També hi ha un tall de 8 a 2 quarts de 4 de la tarda al carrer Romaní, entre Jovar i Parc Invertrina. Un altre tall fins a 2 quarts d'11 al carrer Jovar, al carrer Sant Jaume, volíem dir, lateral a l'alçada del carrer Vall de Roure. I un tall fins a les 11 al carrer Bruguera, entre Ànimes i Sant Pere. I atenció al transport públic. Recordeu que és obligatori l'ús de mascareta. L'oferta de transport públic, especialment en hora punta, està incrementada per adaptar-la a la demanda i garantir la distància mínima de seguretat entre els usuaris. Tingueu també en compte, però, que el cap de setmana reajusta el servei i resten suspesos els horaris especials. El servei de metro, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat s'inicia tots els dies a les 5 de la matinada i acaba a les 12 de la nit. En quant a la situació del transport públic a aquesta hora, normalitat, no hi ha incidències destacables a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. I a aquesta hora saludo la meva companya Naomi Esteve. Bon dia, Naomi.
Bon dia, Sònia.
Què diuen avui a comarca?
Doncs bé, avui a comarca destaquem una cosa que no és de comarca, però sí és a nivell català, perquè des d'aquesta setmana i fins al 24 de maig, sí? El Saló de l'Ensenyament obre les seves portes virtualment. La fira s'havia de fer, com és habitual, durant la segona quinzena de març, però la crisi sanitària del coronavirus ho va impedir i ara es recupera a través de la plataforma Fira Campus Virtual, impulsada per la Fira de Barcelona. L'entrada general té un cost de 4 euros i l'objectiu d'aquesta plataforma és que joves i estudiants puguin reorientar el seu futur professional i conèixer l'àmplia oferta acadèmica de batxillerat, graus universitaris, estudis superiors, formació professional, màsters i postgraus pel curs vinent. La Fira Virtual compta amb la participació de les principals universitats de Catalunya, tant escoles de negocis com centres formatius, tant públics com privats, que donen a conèixer la seva oferta pel curs 2020-2021. El que crec que no diuen encara és com reprendran les classes.
Ai, que n'aprendrem de tot això, Naomi. Jo crec que hi haurà moltes coses que canviaran. Ja veuràs que hi haurà moltes coses que s'acabaran fent virtualment.
Hi ha molta gent que aposta per classes virtuals, al setembre. Si més no, en la universitat, que els grups, és impossible fer grups de 15 persones, com ahir dèiem la notícia del pla de reobertura d'escoles, i potser la universitat es fa continua el setembre virtualment.
A veure.
S'haurà de veure.
Ja els veurem a venir. Què més?
I parlem també, en aquest cas, de Mataró, perquè els professionals sanitaris de l'Hospital de la Capital del Maresme s'han tornat a concentrar aquesta setmana a les portes del centre sanitari per reclamar unes millors condicions laborals tant a nivell de sou i contractació com també de conciliació. El comitè d'empresa dels treballadors demana al Consorci Sanitari del Maresme que segueixin contractant personal quan acabi la pandèmia del Covid, perquè recordem que durant aquests 2 mesos, com a molts altres hospitals, han hagut de contractar infermers i metges, inclús estudiants de medicina per poder fer front. Doncs reclamen que aquestes contractacions segueixin ara endavant, que la pandèmia ja va a la baixa. També volen que reforci el torn de nit i que converteixin totes les jornades parcial en completes i estables. Segons el sindicat CATAC, hi ha treballadors de l'Hospital de Mataró amb més de 10 anys d'antiguitat que encara no tenen estabilitat laboral i tenen jornades parcials. Pel que fa a la retribució, reclamen que no se'ls rebaixi més el sou, que se'ls retorni el 5% retallat l'any 2008 i que s'hi afegeixi un plus de perillositat pel risc que suposa la seva feina. Per tant, creuen que és un bon moment ara que els hospitals estan tan en el punt de mira per reivindicar-se, no? I diuen que està molt bé que la gent surti a aplaudir, però que també escoltin les seves reivindicacions.
De fet, aquestes últimes hores la Unió Europea ha dit que Espanya el que ha de fer és invertir més diners en sanitat.
En sanitat, exacte. I pel que fa al nombre de pacients ingressats, per exemple, en aquest mateix hospital, el de Mataró, ara mateix hi ha 48 persones hospitalitzades, que són 23 menys que la setmana passada. Doncs, malgrat que siguin una cinquantena, són 23 menys. Sí. Aquests últims dies també s'han produït 3 noves defuncions que eleven a 130 les morts per Covid a l'Hospital de Mataró.
Alguna cosa més, Naomi?
I acabem una última cosa de medi ambient, perquè la Guàrdia Civil està col·laborant en la detector d'espècies exòtiques de tritons que amenacen l'ecosistema del Parc Natural del Montnegre i el Corredor.
Sí. Ostres!
La natura ha començat a fer de les seves.
Sí, tant, i tant.
Es tracta del tritó crestà d'Anatòlia i del tritó alpí, que són dues espècies, atenció, originàries de Turquia. Mm-hmm. I que ara ens estem trobant aquí al Maresme i posen en perill altres espècies perquè són de diferents. Es van detectar durant la feina de camp de seguiment de poblacions amfibi en diverses basses i llacs. Perquè qui no ho sàpiga què és com una espècie de granoteta lletja.
Sí, és molt mona. Home, si te la trobes, tens un susto, eh?
Tens un susto, per què?
Però és molt mona. El que passa, clar, no li toca. Aquí no,
clar,
no és el seu lloc.
Clar, és que, de fet, aquests dos tritons detectats causen grans problemes en les poblacions autòctones, provocant hibridació amb l'espècie pròpia del Monebre, el tritó jaspiat. Per tant, pot ser que aquestes dues espècies s'hibridin i creïn una nova espècie.
Clar. No, que no.
De moment, doncs això, el sempre on està investigant a veure què pot fer i si n'hi ha més tritons d'aquesta espècie.
Molt bé, Naomi, a la una amb l'informatiu migdia. Gràcies.
A vosaltres.
10 i 12, fem una lectura ràpida de titulars de la premsa d'avui. El punt avui titula Sánchez Style. El PSOE es desentén ara d'un acord amb Bildu sobre la reforma laboral, una crisi amb els socis de Podem, relleu dels desacords amb Berg i la COE que trenca el diàleg amb el president espanyol cada cop més aïllat. I aquest diari també es fa ressò de la mort de Juste de Nin, l'autor, en aquest cas, del Nino de la Norma. A El Periódico llegim que Calviño frena en sec Iglesias en la llei laboral i La Vanguardia, que titula avui irritació contra el govern central pels vaivens amb la reforma laboral. 10 i 13, us heu preguntat si aquest estiu hi haurà casal d'estiu municipal? Us en doneu resposta just després d'aquesta pausa.
Ràdio Calella Televisió, @RadioCalellaTV.
Lallopa.net, la nova web de llibreria La Llopa. I a través d'aquesta nova web et proposem diferents opcions per adquirir i regalar llibres. Pots escollir els llibres i us els portem a casa. O podeu recollir-los a la llibreria quan s'acabi el confinament. O pots comprar el bel regal que vulguis i l'enviarem en format digital a l'adreça que ens indiquis. Es podrà bescanviar la llibreria quan acabi el confinament. Recorda, lallopa.net, la nova web de llibreria La Llopa. També ens trobaràs a llibreriesobertes.cat i a nombroses iniciatives editorials que estan sorgint aquests dies. Llibreria La Llopa, carrer Sant Joan 62, Calella.
Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
El pressupost 2020 aposta per un país de prosperitat compartida. Els comptes d'aquest any preveuen un increment de recursos en els serveis públics. Treballem per reduir les desigualtats socials, de gènere i de territori, i per promoure l'economia productiva i del coneixement. A més, l'horitzó zero emissions i residus és un objectiu clau per fer front a l'emergència climàtica. El pressupost augmenta amb més de 3.000 milions d'euros i es destinaran més de 900 milions d'euros a salut i més de 800 milions d'euros a educació respecte el 2017. Pressupostos 2020. Catalunya 2030. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Calella Televisió. @ Ràdio Calella TV.
Oh, doncs som la primera de les entrevistes d'avui. Us heu preguntat si aquest estiu hi haurà casal d'estiu municipal? Martí Barrera, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
El Martí és el director de l'empresa Rocamaventures, que fa anys que gestiona el casal municipal d'estiu. Va, et faig la pregunta, Martí, sí o no?
En principi, i si la cosa està anant com sembla que va avançant fins ara, segurament es farà. Aviam, hem estat esperant un temps a donar informació del casal perquè volíem veure l'evolució del Covid-19, com anava tot. I ara, en principi, aviam, també és veritat que cada setmana s'estan canviant les coses, però sembla ser que serà possible.
Serà possible en quines condicions, Martí? Com dibuixeu aquest casal d'estiu aquest any?
Bé, jo crec que la majoria dels que organitzem casals d'estiu ens veiem capaços de complir amb la...
Martí?
És per la Generalitat.
Perdona, Martí, t'havíem perdut una miqueta la veu. Ens pots tornar a repetir el que deies?
Sí, que en principi jo crec que els que organitzem activitats d'aquest tipus, crec que tots ens veiem capaços de complir amb la majoria de les directrius que ens marca la Generalitat. Ara, de fet, n'hi ha una que jo crec que tant per nosaltres com per qualsevol entitat és inviable, i és garantir una distància de seguretat de 2 metres entre els infants. Mm. Aviam, els infants, nens de 3 a 12 anys, no són com persones adultes, i el que volen ells és jugar, abraçar-se, tot aquest tipus de coses. Aleshores, aquí és on jo veig més difícil que puguem assolir aquest objectiu. Per alguna més, sí, no, en principi no té que haver-hi cap problema.
Per això potser es demana doncs, que els grups amb els que juguen sempre siguin els mateixos. No?
Sí, han de ser grup, cada monitor sempre té que tindre el mateix grup i sempre està amb ells. Aleshores, diguem, els monitors tenen la titulació, fa molts anys que els tenim, són professionals de so i segur que ho faran complir. El que passa és que deia abans, nens de 4 o 5 anys, que és el que volen, és jugar, no?
Perquè, llavors, sí, quina franja d'edat ocupa el casal d'estiu municipal? A partir de quina edat i fins a quina edat?
Nosaltres tenim des de que han fet el P3 fins als 12 anys. El casal municipal el fem a l'escola La Minerva. Uh-huh. Aleshores, també, abans dels altres anys, només disposàvem de 3 aules. Aquest any pràcticament disposarem de tota l'escola. De cara que hi haurà més monitors, els nens hauran d'estar més separats, etc.
Això et volia preguntar, perquè clar, si s'han de fer més grups, això requereix més monitoratge, no?
Exactament, i també doncs, més aules, també. I aquest any també volem introduir una petita novetat, que és que els de més anys no fèiem classes de repàs. Llavors aquest any farem una hora i mitja, que serà el dematí de classes de repàs. més que tot perquè els nens es comencin a adaptar també una mica al nou, i ja porten pues, 4 mesos, doncs, que van una mica per lliure, que ho fan des de casa seva.
Sí, sí, està clar que aquests 2 mesos de confinament, doncs clar, tot i que segueixen les classes a través de plataforma i des de casa, no és el mateix, ni molt menys que les classes presencials, no? Per tant, els anirà bé una miqueta de repàs de contingut. Això, el fet d'haver de tenir més monitors, Martí, encarirà el casal d'estiu?
No, nosaltres el preu serà el mateix que l'any passat. És a dir, és un preu públic. Nosaltres l'horari que fem del casal és el matí, que fem de 9 a 1, a la tarda fem de 4 a 7, i qui vol bé el matí, qui vol bé la tarda i qui vol bé tot el dia. El preu del matí, de 9 a 1, són 140 euros, com l'any passat. El preu de la tarda, 130, i tot el dia, 190. I després també hi haurà la possibilitat de quedar-se a dinar, però això ja depèn de com vagi la cosa i si es pot. Nosaltres l'any passat els nens es portaven al dinar, fèiem servir el menjador de l'escola, i el que venia tot el mes, el monitoratge costava 50 euros i un dia determinat 5 euros. Però l'hora del menjador no ho sabrem fins que haguem passat la tercera fase.
En qualsevol cas, si es tira endavant el menjador escolar, entenc que els nens són qui s'han de portar el dinar de casa?
Sí, sí, sempre ho hem fet així, exactament. Nosaltres ja disposem del menjador, tenim neveres, després tenim per escalfar el menjar, ho tenim tot adequat.
A partir de quin dia, si tot va bé, començarà el casal, Martí?
Sí, el casal començaria a partir del 22 de juny, és a dir, del 22 de juny farien aquests últims 8-9 dies de juny, llavors faríem el juliol, l'agost, i la primera setmana de setembre. Això també és com cada any.
Ben bé, just a l'hora de començar l'escola, com aquell que diu, eh?
Exactament. I en quant a les inscripcions, sí, es podran fer des del dia 1 de juny. S'han de fer presencialment i en les oficines de Rocam Aventures, que és apostolament sempre, al carrer Sant Antoni 115.
Val, per aquelles famílies que vulguin venir a apuntar a la seva canalla, què han de portar per aquesta inscripció?
Sí, han de portar, o sigui, aviam, nosaltres, a tots els que han vingut els altres anys, aquest dilluns sortirà un correu, d'acord? Vale? Però pel que vulguin vindre de nou, han de portar una fotografia tamanyo carnet, fotocòpia de la Seguretat Social i fotocòpia del carnet d'identitat del nen. Si no tenen carnet d'identitat, del llibre de família i fer el pagament de la matrícula, que són 20 euros. I amb això ja queden inscrits. També tinc que dir que si es donés el cas que finalment no es pogués fer el casal, aquests 20 euros se'ls retornarien lògicament a les famílies.
Quina capacitat té el casal d'estiu d'aquest any municipal? Martí, teniu capacitat? Teniu un tope de nens?
Sí, seria que, aviam, nosaltres podem, entre les aules i tots, podem tindre entre un 100-120.
Val. Aquest any també, malgrat les mesures de prevenció,
sí,
eh?
Sí, perquè aquest any disposarem de tota l'escola. Els altres anys disposàvem de les aules de base, aquest any disposarem de tot el col·legi.
Molt bé, doncs aquelles persones que es preguntaven si hi haurà casal municipal, ja tenen la resposta. Esperem que tot tiri endavant. Martí, moltes gràcies per atendre'ns.
Va bé, doncs a vosaltres.
Que vagi molt bé, bon dia. Adéu-siau, gràcies. Doncs aquí teniu la resposta del Martí Barrera, el casal d'estiu municipal que en principi es farà, com deia el Martí, a partir del dia 22 de juny.
Ràdio Calella TV.cat. Rètols Planes, noves instal·lacions.
800 metres quadrats dedicats al rètol en general. Tot tipus de projecte en dimensions i materials. Des del rètol més modest al més ambiciós i espectacular. Noves tecnologies i assessorament professional per omplir espais comunicatius amb materials de qualitat, però de manera econòmica. Rètols Planes. Telèfon 93 762 54 26 i al web rètolsplanes.com. Més de 40 anys d'experiència al servei de la retolació i la comunicació gràfica.
En la situació actual vigent, Decofred ofereix els seus serveis a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament. Equipaments d'higiene i prevenció per oferir a clients i treballadors les necessàries mesures de seguretat. Mampares i separadors de metacrilat o vidre securitzat. Equips de desinfecció mitjançant ozó i depuradors d'aire amb tecnologia ultravioleta per mantenir l'ambient lliure de virus, bactèries i olors de forma segura per les persones. A Decofred disposem d'equips bàsics de paret, depuradors d'aire portàtils i equips de tractaments de xoc per a esterilitzacions en profunditat. Informeu-vos de les diferents propostes i solucions segons les necessitats del vostre negoci. Decofred, carrer Sant Jaume 442, Calella, a la mateixa Nacional 2, telèfon 93 766 0074.
En un moment de crisi sanitària com l'actual, rebem multitud d'informacions. Per això cal confiar només en les comunicacions oficials i seguir els consells de les autoritats i dels experts sanitaris. Per contrastar les notícies, cal fer també un consum plural de mitjans de comunicació. Davant l'allau d'informacions d'aquests dies, atura't, pensa i verifica. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Té, filla, avui per berenar un flam.
Està caducat?
Sabíeu que les llars catalanes es malbaraten més de 150.000 tones d'aliments l'any? El malbaratament alimentari és responsabilitat de tots. Planificar la compra de manera responsable, ordenar adequadament la nevera i el rebost o reaprofitar i congelar les restes dels àpats són algunes mesures per prevenir-lo. Lluitem contra el malbaratament dels aliments.
Papa, i el meu berenar?
Tots hi sortirem guanyant. 012, la millor resposta.
Ràdio Calella Televisió.
Aquests dies alguns comerços de Calella, establiments, llueixen l'enganxina I Love Comerç Local, una nova campanya dels comerciants calellencs que té per objectiu la reactivació de les compres al petit comerç. Josep Maria Gallard, bon dia.
Bon dia, Sònia.
President dels comerciants de Calella. Déu-n'hi-do, quina escampada d'enganxines es veu aquests dies, per les botigues?
Bueno, pues, aquesta és el que volem, que sigui una mica una imatge del comerç de Calella, ¿vale? I una mica pues, estem intentant pues, bueno, fer aquesta imatge més moderneta, no? I intentant incentivar al màxim pues bueno, el comerç de proximitat, no? Que és el que defensa el nostre col·lectiu.
Teniu, amb aquests dies, que amb aquesta primera setmana de fase 1, teniu la sensació que la gent és sensible amb el comerç petit? Que la gent ha tornat a comprar el comerç petit? Que té la voluntat bueno, d'ajudar el comerç?
Bueno, jo he parlat amb algun comerç i sembla ser que bueno, aquests primers dies de desconfinament pues, bueno, les ventes s'estan activant amb un cert ritme que bueno, això, pues, vull que no, convida a un prudent optimisme, no? Però que, esclar, vull dir, crec que a nivell econòmic està per veure encara la magnitud d'aquesta crisi.
Teniu quantificat en pèrdues el que es pot haver perdut en aquests pràcticament 2 mesos de confinament?
A dia d'avui no. Mhm. A dia d'avui no, però clar, les pèrdues són substancials, no? Si al final, si tu comptes fer pues una si fas una valoració més o menys del que has fet durant l'any passat i saps que has estat gairebé 2 mesos parat, és clar, ja pots comptar que ben bé pues entre un 20 i un 25% de la teva xifra de facturació la pots haver perdut com a mínim.
A veure si amb aquesta campanya doncs es reactiva una miqueta, no? Tot i que el que està perdut, perdut està, Està clar, Sí.
Sí, no, això està clar. Però bueno, ara és moment de reinventar-se, per part nostra com a associació, doncs home, intentar incentivar al màxim el comerç la compra del comerç de proximitat, que això és el nostre... És el que ens dona para cada dia. I bé, a veure si d'aquesta manera i amb tots aquests fenòmens que hem tingut pues, tots aquests dies, a veure si això pot reactivar una mica pues, aquesta tendència, saps? Vull dir que potser pues, està clar que comerç d'internet ha sigut una cosa que ha vingut ja per quedar-se, però bueno, per part de l'associació no quedarà que intentarem posar el nostre granet de sorra perquè la gent pues, torni a sortir a comprar i en els comerços de Calella.
No, i tenir una, bueno, tenir certa sensibilitat amb el comerç petit, i si t'has de comprar un jersei, doncs mira, si pots evitar comprar-lo en una gran plataforma i ho pots fer en una botiga de Calella, doncs bé, tot ajuda, no? Tot ajuda.
I tant, completament d'acord.
Josep Maria, avui també comenceu... Digue'm.
No, digues. No.
Avui també comenceu una campanya, una campanya de promoció a Instagram, no?
Sí.
Me la pots explicar?
Sí. Bueno, és una campanya pues, que farem a través de les xarxes, no? Pues, per tots aquests seguidors que venim pues, a Instagram. Es basa en una campanya... Pues, típica, vull dir, una campanya pues, que al final és una campanya per fer difusió. És una campanya per fer difusió de la nostra associació. I bé, es basa pues, com els premis, i serà un tema pues, d'anomenar uns seguidors que tinguis en el teu perfil, no? Anomenant l'associació. I bé, vull dir, aquesta campanya donaran 2 vals de 50 euros per comprar els comerços associats.
Val, per tant, les persones... No m'ha quedat molt clar, eh? Jo, per exemple, tinc un Instagram, no?
Sí.
Què haig de fer si vull participar d'aquesta campanya? Perquè
bé, la mecànica és molt simple.
Aquests vals. A veure, explica'm.
La mecànica és molt simple. D'entrada has de seguir el compte d'Instagram de l'associació, que és @calellacomercial, vale? I fer una publicació a Instagram d'una compra de material i el servei dels negocis associats i explicant pues, per què escolliu el comerç local, no? I anomenau etiquetar el negoci no fent la compra.
I el hashtag jo compro a Calella també, eh?
Uh-huh. Exactament, utilitzar el hashtag jo compro a Calella i bé, i bueno, i al final pues, serà qüestió de que la fortuna somrigui i els hi toqui el mal aquest.
I per quan el sorteig, Josep Maria? Per quan?
El sorteig serà el 2 de juliol.
Molt bé.
Una campanya que durarà un mes i una setmana, vale? des del dia 22, des d'avui mateix, ja està en marxa,
sí.
I fins al 30 de juny. I el sorteig ja farà el 22, el 2 de juliol, i bueno, informarem a través de l'Instagram i bueno...
Genial.
No, poca cosa més a dir.
Bueno, 2 vals de 50 euros, que no és poca cosa, tu. Sí, sí.
Bueno, ja està bé.
I tant.
Ja està bé.
I tant, doncs ens hi apuntarem. Jo compro a Calella, és el hashtag, amb el que heu d'etiquetar.
Sí.
Molt bé, Josep Maria, sí, sí. Doncs escolta, bona feina. Estem davant del primer cap de setmana de fase 1. Suposo que l'espereu amb ganetes, no?
Pues sí. Pues a veure aquesta... Tornarem a aquesta nova normalitat, a veure com va tot, a veure com... I a veure tot com va engranant tot. És una normalitat una mica rara, saps?
Bueno, aquesta nova normalitat que diuen, eh? Sí, sí.
Sí, la veritat és que és una mica complicat per tots, eh? Vull dir, al final sents la gent, els clients i tot, que ningú s'acostuma a anar amb mascaretes pel carrer, és una cosa, dius, això és una merda, parlant
sí,
clar.
El que passa
però
que
bueno, ens hem d'acostumar.
I hem de ser conscients que això és una cosa doncs, passatgera, que això passarà, eh? Que això és una cosa per ara, que no estarem sempre igual, eh? I per tant...
Jo vull pensar que sí, al
home,
final és...
I doncs?
És qüestió,
claro.
Qüestió que trobin la famosa vacuna i que les coses vagin tornant a aquella normalitat i que puguem tornar pues, en aquella vida social que teníem fins ara, no? Que des de Calella és una vida molt...
Que estem molt acostumats al terraceo i a passejar pel carrer Església i als altres carrers de la ciutat, que som molt de carrer nosaltres, eh?
Sí, no, i a dia d'avui s'està veient
tant,
que la gent té ganes de sortir, la gent ja està molt farta d'aquest confinament i bé, veus que sí, que la gent ja torna a donar voltes pel carrer. Per tant, esclar, sempre demanem que entre tots plegats tinguem una mica de precaució en fer les coses.
Molt bé, Josep Maria, doncs escolta, abraçada, que vagi molt bé. Bona
igualment.
Feina. Gràcies, Callà.
Adéu. Adéu.
Doncs volem saber com s'ho fan aquests dies algunes botigues de Calella. En aquest cas, una botiga de sabates. Zurano Boots, tenim a la Pili Zurano al telèfon. Pili, bon dia.
Bon dia, bon dia, Sònia.
Està sent molt complicat aquests dies la venda de sabates amb totes les restriccions imposades?
És més complicat que abans, perquè ara doncs, no podem deixar entrar els clients que entraven abans, hem de vigilar molt perquè la gent, molta gent no porta mascareta, quan entren no es neteja les mans, i la veritat és que es fa complicat perquè et passes més estona vigilant els clients que no venent sabates.
Quines són les restriccions que us han imposat a les sabateries? Quines són aquestes mesures que heu de prendre vosaltres, tenint en compte que les sabates se'ls prova un i després se'ls prova una altra persona, no? Què us han dit que heu de fer?
Bé, dins ningú ens diu res, perquè les informacions canvien quasi cada dia. El que nosaltres fem crec que és el protocol que s'ha de seguir, que és netejar tot el que puguis. Jo cada vegada que entro un client s'assenten en els sofàs que tinc a la botiga, els netejo bé, fregar 3-4 cops al dia i netejar totes les superfícies que poden tocar, com és el on te cobro amb les targetes...
Sí, el mostrador.
Totes les coses, sí, el mostrador, tot això ho netegem diverses vegades. El bo que tenim a la sabateria és que tenim com uns mitjons que són de plàstic i llavors el client no toca la sabata realment amb el peu. I no és tan complicat amb la roba, que, clar, les robes l'han de posar en el cos nu.
Clar.
I això sí que s'ha de deixar, doncs, em sembla que són 48 hores sense que ningú s'ho provi. Nosaltres normalment donem la bossa de plàstic, netegem molt bé la sabata un cop se l'han provat, si no se l'han quedat, que normalment el client que se la prova se les queda.
Aquestes 48 hores en roba no és aplicable també amb les sabates? Havíem llegit alguna cosa en aquest sentit de que quan es proven unes sabates doncs aquelles s'havien de deixar reposar 48 hores? Això no, a les sabateries no s'aplica pel que veig.
És que no tens contacte directe amb la sabata.
Clar.
Perquè et protegeixes amb un plàstic. És com posar-te uns guants en els peus.
Sí, sí, està clar, està clar.
I llavors no és el mateix que la roba. Clar, la roba sí. Jo trobo lògic que la gent la tingui que deixar 48 hores sense... Però nosaltres no. Un cop tu proves la sabata i no tens cap contacte, només amb les mans es neteja ben bé després i ja està.
Estem davant el primer cap de setmana de fase 1. Com l'espereu? I com ha anat aquesta primera setmana de venda de cara al públic, de reobertura del vostre establiment, Pili?
A nosaltres ens ha anat bé. La veritat és que hi ha molts clients que tenien moltes ganes de tornar, molta gent que ens estima i que nosaltres estimem, i han vingut doncs, molt contents i amb moltes ganes de comprar i d'ajudar al petit comerç. I estan contents. I crec que aquest cap de setmana pot ser bo. A més, el temps també ens acompanya.
Sí, sí. A més, clar, ens vam confinar d'hivern, ens calen sandàlies, sabata d'estiu,
sí, sí.
No?
Sí, perquè a més fa calor de veritat.
Molt
això
bé.
Ens està ajudant.
Molt bé, Pili Zurano de Zurano Boots, doncs escolta, bona feina, que treballeu molt i a veure quan acaba això, tant de bo sigui ben aviat.
A veure, moltes gràcies.
Gràcies.
A tu.
I ara parlem amb una cotilleria, Lady Godiva, amb la Cristina Sánchez. Hola, Cristina, molt bon dia.
Hola a tots, bon dia.
I vosaltres com us ho feu aquests dies? La gent pot venir a la botiga i es pot provar amb normalitat tot el que veneu?
Bueno, a veure, no tot amb la normalitat que voldríem, però bueno, tenim els mètodes de desinfecció, freguem el lejía, les superfícies que es poden tocar, quan entren els hi poso unes gotetes de les mans perquè puguin tocar. És evident que els sostenidors anem molt enfilades amb les mides que s'han de provar, vull dir que es proven lo just, sí que es poden provar, i un cop s'han provat, si es queda en el sostenidor no hi ha cap problema, i en el cas de que no se'l quedin, doncs, tinc una vaporeta, el vaporitzo i el deixo dintre guardat al magatzem durant 48 hores, i a les 48 hores el torno a posar a la venda. Vull dir que està garantit de que no pugui passar res.
Aquesta és la pauta que us han marcat, que aquella roba que es prova ha d'estar 48 hores en aquesta petita sí. Quarantena, sí?
Sí, 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 sí. Bueno, ens han dit entre 24 i 48, jo els tinc 48 per poder garantir. Però ja t'he dit que anem molt enfilades amb les mides. Són persones que ja estem acostumades a tractar amb el públic,
Ja
estem acostumades amb les mides i filem molt prim.
I com va aquesta primera setmana de vendes? Està la cosa animada, Cristina?
Bueno, pues la veritat és que tinc que agrair la clientela que ha pensat en nosaltres i ha decidit comprar les botigues del poble i sobretot a les meves clientes que estan venint totes també intentant col·laborar. La veritat que sí, estic contenta d'aquesta primera setmana.
I la gestió de totes aquestes mesures de seguretat t'està suposant doncs, un impediment en el teu treball, en el teu dia a dia? S'està fent molt farragosa la feina?
Bueno, no, la veritat és que vas agafant costum i ja no te n'adones compte de que ho vas fent ja sense pensaments. Sí, vull dir, ja no vas pensant, ja vas donant el gel, ja vas fent-ho tot. I no, la veritat que no, se va fent bé, sí.
Creus, Cristina, que hi haurà un abans i un després? És a dir, que algunes d'aquestes mesures ja seran quotidianes en el comerç?
Bueno, possiblement sí. Possiblement el de tenir les peces guardades durant 48 hores no es podrà fer durant molt de temps, però hi ha altres que sí. El de les mans jo crec que continuarà.
El que passa que això de les peces requereix doncs, que tinguis bastantes unitats, no?, d'una mateixa talla, no?
Bueno, aquest és el problema, que no totes les fàbriques estan enviant, i, bueno, però hi ha la paciència, les persones tenen paciència i saben que si no tens en aquell moment ho pots tenir per l'endemà.
Estem davant del primer cap de setmana de fase 1, cap de setmana que la gent doncs, podrà sortir a comprar. L'espereu amb ganes?
Sí, la veritat que sí. Esperem que la gent s'animi i ja que poden anar a les terrassetes a prendre alguna cosa, també s'animaran a comprar alguna coseta pel poble. La veritat que sí, esperem que sigui bo.
Molt bé, Cristina Sánchez de Lady Godiva, doncs bona feina, que vagi molt bé, gràcies.
Vinga, moltes gràcies a tu.
I segurament molts de vosaltres també us pregunteu o us heu preguntat com s'ho fan a les òptiques. Tenim en línia el Ramon Llauet d'Òptica Claramunt. Què tal, Ramon? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com us ho feu? Com us ho feu aquests dies? Heu de prendre moltes mesures?
Bueno, pues sí, n'hem de prendre bastantes. Llavors hem fet un protocol, diguéssim, seguint les normatives del Col·legi d'Òptics. Llavors hem marcat molt bé les zones de seguretat, ficant marques al terra perquè es mantingui la distància de 1,5 metres, 2 metres entre clients. Hi ha un aforament limitat també de 3-4 persones, tenint en compte els metres quadrats de la botiga, i a partir d'aquí, doncs clar, evidentment tothom que accedeix al local ha de portar guants, mascareta i desinfectar-se les mans abans d'entrar. Totes les ulleres que es proven als clients també són desinfectades un cop han acabat, i tenim unes mampares a fi efecte de que el contacte, diguéssim, sigui marcat a la distància adequada.
És a dir, que podem entrar tranquil·lament, ens podem provar unes ulleres. Amb la roba, per exemple, hi ha botigues que la roba que deixen emprovar doncs, ha d'estar 48 hores guardada, no? No és el cas, veig, de les òptiques, no?
No és el cas. Diguéssim, nosaltres el que fem és agafar les ulleres, les separem totes, i els posem a desinfectar, diguéssim, unes culleres especials per poder-los tornar a posar en seguida, diguéssim, els aparadors. Això sí que amb això tenim més sort, no? Perquè tenim clar material diferent
sí
a tractar.
Ramon, us està complicant molt la feina aquesta crisi sanitària, ara que ja podeu obrir. Bueno, de fet, vosaltres em sembla que podíeu obrir des del primer dia, oi?
Sí, nosaltres hem estat oberts des de gairebé el primer dia, donant serveis mínims, diguéssim, d'emergències i amb cita prèvia, diguéssim, molt, molt, molt acurada, perquè clar, els primers dies era bastant, bastant complicat. Ara ens hem adaptat, tots els treballadors del centre, doncs, tothom hem après les mesures de seguretat bastant ràpid, els acomplim molt, pensa que ho netegem tot. Graduar una persona és una cosa que hi ha un contacte molt, molt proper. Llavors totes les òptiques porten una pantalla, no? I hi ha un matriclat de separació amb el client. Amb això ens hem hagut d'adaptar molt ràpidament. Suposo que amb la majoria de les botigues, no?
Creus, Ramon, que hi haurà un abans i un després? És a dir, que moltes d'aquestes mesures que ara estem prenent potser quedaran instaurades per sempre més?
Home, jo crec que algunes sí, no? Hi ha un ditxo que diu lo que ayuda al minus válido conforta al válido. Això vol dir que el que ajuda en aquests casos de pandèmia potser ens ajudarà en un futur em digués quan hagi desaparegut l'estat d'alarma i la cosa torni una mica, entre cometes, a la normalitat, no?
Molt bé, Ramon Llauet, d'Òptica Claramunt, doncs gràcies, com sempre, per haver atès la nostra trucada. Que vagi molt bé, bona feina.
Molt bé, gràcies.
I també volem saber com s'ho fan des d'una perfumeria. En aquest cas, amb el Joan Cruells, de la perfumeria Vila de Calella. Joan, bon dia.
Bon dia, Sònia.
Com estan sent aquests dies? Aquestes mesures de seguretat són molt dures també a les perfumeries, Joan?
Bueno, en fi, com que ja estava molt mentalitzat, ja s'ha acceptat bastant com una cosa normal, tant a nivell del dependent o dels amos, com a nivell de la gent del carrer. Jo penso que està molt assumit per tothom.
A l'hora de provar un perfum o de provar una crema, com ho feu aquests dies?
No, bueno, a nosaltres, els clients, no els hi deixem provar res. El perfum, com és una cosa de què realment hi ha uns provadors, personalment, amb els guants i amb la careta, el que tu fas és fer-los una pulsar i que se'l provin. Però sempre som nosaltres els que el producte el tenim nosaltres a la mà. Les cremes no es poden provar, ni els pintallavis.
Clar,
almenys aquest és el sistema nostre.
Clar, perquè hi ha altres superfícies, altres grans botigues, doncs que hi ha els provadors a mà, que et pots provar el provador del pintallavis, de la crema, però també veiem aquests dies que tots aquests provadors també han estat trets de l'accés a les persones. Vull dir que clar, ens preguntàvem a veure com es podia tastar, com es podien provar els productes, no?
A veure, nosaltres, o sigui, no els hem tret del que és l'expositor. Realment, si un client diu, pues m'agradaria veure com és, nosaltres personalment ho agafem i després miren el color, però sempre, sempre el producte el tenim nosaltres. Mai el client el toca.
Clar, no és ell que lliurement pot agafar el provador
posar,
no?
Una cosa és anteriorment, però després del que ha passat, doncs en aquests moments no. Hasta nova ordre, que suposo que ja vindrà quan sigui.
Bueno, que això és de fet el que té de bo el comerç de proximitat, no? Que tractes directament amb, en aquest cas, amb el propietari de la botiga o amb l'encarregat, no? Que en aquestes grans superfícies, doncs, una miqueta cadascú fa la seva, no?
No, totalment. Al ser un local petit, doncs llavors ho tens més controlat. Aquesta és una de les causes. Ara, realment, ja et dic, nosaltres, tocar els productes, no els deixem tocar cap client. No sempre tothom ho entén, però, bueno, pensem que és una prevenció per tothom.
I és una cosa que ja fèieu habitualment vosaltres, Joan, o és des d'ara, des d'aquestes mesures d'aquesta crisi sanitària?
No, són de les mesures de la crisi sanitària. O sigui, realment, els expositors hi ha uns provadors perquè la gent, aviam, si es vol provar, sempre no posar-se'ls, diem, ni si és, per exemple, un pintallavis, no provar-lo en el llavi, sinó provar-lo, per exemple, a la mà, però mai uns productes, almenys a casa personalment, uns productes que estan a l'expositor, la gent no els hi deixem provar, eh? Senzillament a la mà, i punto.
Joan, des de quan esteu oberts vosaltres? Quan heu pogut obrir?
Bueno, nosaltres hem obert aquesta setmana.
I què tal? Què tal aquesta tornada, aquesta nova normalitat?
Bueno, jo penso, la cosa es mou poca gent, això es pot veure pel carrer, i bueno, la gent en aquests moments, pues jo penso que pensar en anar a comprar certs productes encara no és el moment. Hi ha uns productes que tenen més sortida, doncs el nostre potser és la que la gent li costa més entrar, diguem-ho així.
Perquè vosaltres, a banda de perfums, també veneu cremes, Joan?
Sí, cremes, solars, necessers, o sigui, tens un sortit dintre el que t'entra uns epígrafs. M'explico?
Sí.
Cada tenda, cada negoci té un epígraf i a partir d'aquí... I a partir d'aquí, doncs, llavors, són els productes que vens.
Estem davant del primer cap de setmana de fase 1, cap de setmana complet. Aquests dies, cada dia sembla que es veu una miqueta més de gent pel carrer. Espereu un bon cap de setmana de venda o esteu una miqueta a l'expectativa, Joan?
Estem a l'expectativa i és una incògnita.
Molt bé, Joan Cruells, de la perfumeria Vila de Calella, gràcies per atendre la nostra trucada i bona feina.
Perfecte, gràcies, bon dia.
Ràdio Calella TV.cat.
mica en mica sembla que tot va prenent forma. És el cas del futbol Calella, que ha anunciat aquesta setmana al seu campus d'estiu. Tenim en línia el responsable del futbol, el David García. Què tal, David?
Hola, què tal? Molt bon dia. Què tal tots?
La veritat és que ens ha fet molta il·lusió veure-ho, perquè això vol dir que, mica en mica, tot va tornant una miqueta al que ha de ser, no? Al nostre dia a dia, a l'activitat.
Ens ha d'arribar a la normalitat. Sí. Mm. Miqueta, sembla ser que va, bueno, que ho anem intentant-ho, sí.
Parla'm d'aquest campus d'estiu que heu publicitat aquesta setmana, David.
A veure, nosaltres ja fa temps que ho preparem, com totes les altres entitats, doncs, perquè, bueno, doncs, tenim l'esperança i la fe, doncs, que, com dèiem abans, tot es normalitzi. I bé, doncs, bueno, puguem realitzar-la. Evidentment, totes les previsions que fem, tant nosaltres com els altres, doncs sempre és perspectiva de que s'entri en fase 2, no hi hagin rebrots, uh-huh. i les coses doncs es normalitzin, com sembla ser que porten camí de normalitzar-se mica en mica. Tot i que va per llarg, entenem que va per llarg, bé, però bueno, mica en mica, per almenys ja no és el que era i ja podrem obrir-nos una miqueta més als espais i a la natura i a la vida normalitzada.
Estem parlant d'un campus de 5 setmanes. L'havíeu fet en altres edicions, aquest campus, David?
Sí, mira, nosaltres cada any hem fet un campus d'aquest estil, que sempre entre 5 i 6 setmanes. Aquest any s'ha fet un projecte de 5 setmanes. Estem oberts a que si les condicions i les situacions i la quantitat de nens i les circumstàncies ens ho permeten, poder-lo ampliar en alguna setmana del mes d'agost, però de moment hem fet això per prudència, val? Aleshores, cada any pràcticament havíem fet un campus d'aquest estil, bé basat sobretot en activitats esportives, més concretament en el futbol. I doncs, de fet, com a qualsevol entitat de lleure, pues, amb alguna altra activitat doncs, que s'assuma en la que és l'activitat pròpia del futbol en si.
Un campus de 5 setmanes, del 29 de juny al 31 de juliol.
Sí.
Us han imposat moltes mesures, David, per poder-lo tirar endavant?
A veure, imposar, de moment ningú ens ha imposat res. Sí que és veritat, vale, que la Generalitat de Catalunya marca uns criteris generals per l'organització d'aquests esdeveniments, sobretot a les activitats de lleure, val, tant a nivell només de lleure com a nivell esportiu. Bueno, la Generalitat emet un document marc en el qual totes les entitats ens hi hem d'afegir, val? Ens hem d'afegir i intentar respectar-les i complir-les amb el màxim rigor. El futbol ja ho tenim planificat. Nosaltres haig de dir que el campus del futbol té una petita avantatge en relació a altres. Que nosaltres, bé, la nostra activitat és 100% a l'aire lliure. Ja. Aleshores, això facilita molt el poder adaptar mesures. Uh-huh. Evidentment, les hem d'adaptar, aquestes mesures, però no tenim la rigorositat i l'estrictes, diria, que poden tenir entitats que organitzen activitats doncs, amb espais més tancats o més reduïts. Nosaltres, la nostra activitat es fa en un camp de futbol absolutament i 100% obert, amb més de 3.000 metres quadrats d'espai i, a més, amb una situació privilegiada a la platja que tenim a un pas, diguem, la platja que ens amplia aquest espai de metres quadrats, amb el qual no ens podem complir molta normativa d'aquesta que marquen aquests criteris de la Generalitat, doncs amb més facilitat. Amb el qual, en aquest sentit, ens donem una mica com a privilegiats.
Entenc,
nosaltres i els nanos que hi participen.
Entenc, sobreentenc que ho fareu al camp de futbol de mar, doncs.
Correcte, exactament. Sí, sempre ho hem fet en el camp de futbol de mar i aquest any, doncs, repetim i es torna a fer el camp de futbol de mar, sí.
I el vostre campus de què va? De jugar a futbol tot el dia o feu altres activitats,
no,
també?
No, es fan altres activitats. El nostre campus, no, diguem que no és un casal o diguem, a l'ús, no? Allò que s'ha dut durant tot el dia, sinó el nostre, diguem, el que es diu campus casal, el fem només de 4 a 8 de la tarda. Uh-huh. Vale? Bàsicament es basa en futbol, en tecnificació en futbol, però l'experiència ens diu doncs, que el juliol fa molta calor.
Clar, sí.
Aleshores, doncs, sempre es comença amb alguna activitat, solen ser activitats aquàtiques per la proximitat que tenim a la platja, solen ser activitats de refresc, per dir-ho d'alguna manera, i llavors passat un estó, també fem alguna excursió, per això es marca algun dia a la setmana i això ja, ja es planifica i s'expliquen als pares el dia que es fa la inscripció. A part d'alguna excursió que es fa algun dia, doncs el dia a dia és activitats aquàtiques i després activitats concretes de futbol. Sí.
És a dir, que quan apreta la calor, activitats aquàtiques, i més cap al vespre, tarda, a la tarda, quan va caient el sol, doncs és quan aprofiteu per jugar a futbol, no?
Exactament. Llavors és quan, diguem, la tecnificació actua.
Molt bé.
Actua.
Les persones que ens escoltin i que diguin, ostres, mira, va, m'hi apunto, què han de fer, David?
Doncs mira, en la mateixa fulla d'informació vale, hi ha un telèfon, que és el del nostre coordinador, que és el Fede Saratxo, i que, bueno, el podeu contactar directament, surten a les xarxes, surten a totes les xarxes socials, i a més, bueno, si es vol contactar, doncs, a través d'Instagram o les xarxes, doncs es pot posar una nota per privat i el contactaríem directament.
Mira, el telèfon, com que el tinc aquí davant, si et sembla, el direm per la ràdio.
Per favor.
És el 620-617-771. El telèfon, doncs, per apuntar-vos.
Efectivament, i si hi ha algun dubte en el sentit doncs, de mesures higièniques, de manera de treballar, de persones que portaran a càrrec que, diguem, les activitats, etc., doncs en aquest mateix telèfon, doncs, a l'hora de fer la inscripció, poden fer qualsevol consulta que se'ls aclariria doncs, qualsevol tema que poguessin tenir dubtes.
La gent, qui es vulgui apuntar ja ho pot fer-ho? Estan ja obertes les inscripcions?
Sí. Estan obertes les inscripcions. Evidentment, vull recalcar, ho dic a nivell de les dubtes que puguin tenir els pares o que tenim tots per la situació en la que ens trobem, evidentment, les inscripcions jo penso que no sols es poden començar a fer, sinó que ja s'han de fer, perquè nosaltres, les entitats, puguem tenir previsions d'actuació i de mesures. Però en el nostre cas, en el futbol, que els preinscrits tinguin molt clar que en el cas doncs, de que el govern ens canviés de fase o les circumstàncies amb les que ens trobem canviessin, doncs, bueno, les inscripcions doncs, quedarien anul·lades, es retornaria els imports de preinscripció que es poguessin haver fet en el seu cas, etcètera. Vull dir que el club actuaria d'una forma coherent i de sentit comú.
Si et sembla, diem els preus, són 50 euros per una setmana i 230 per les 5 setmanes del campus, Aquests són els preus vostres.
Exactament. Això inclouria tota la setmana. A més, les persones que treballin i tinguin necessitat de tenir de deixar el nano un ratet abans, doncs tenim mitja hora a partir de les 3:30 del migdia, que seria gratuït. Vale? I després, aquests 50 euros setmanals, doncs tenen un 10% de descompte en els nanos que ja són jugadors del club de futbol Calella, i addicionalment, si són de germans, el segon germà, i si a més és del futbol, a més d'aquest 10%, té un 10% de descompte addicional, i així successivament, si fossin tres germans, quatre germans, però això ja són circumstàncies més complicades que no se solen donar.
620, 617, 77. Molt bé, David. Doncs escolta'm, que vagi molt bé i ja us seguirem. Ja us seguirem.
Molt bé. Qualsevol cosa que necessiteu a nivell informatiu, doncs estarem a la vostra disposició.
Gràcies, David. Una abraçada. Gràcies.
Igualment, una abraçada a tothom.
Doncs amb aquesta entrevista al David García posem el punt final a la ciutat d'avui. Tornarem dilluns. Dilluns amb una entrevista a Daniel Rangil, que té nou llibre, un llibre que titula Calella desapareguda, i també parlarem del NEC, el Festival de Nits d'Estiu a Calella. Bon cap de setmana, us deixem amb música de Charles Aznavour, avui fa anys del naixement d'aquest cantant, que ens va deixar cançons tan meravelloses com aquesta Venecia Sentim. Feliç cap de setmana, dilluns tornem a les 10. Adéu-siau, sigueu feliços.
Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Un góndola va, cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde estás. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual. Eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor. Qué triste y sola está Venecia sin tu amor. Cómo sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar.